Al meu costat, aquí a l'estudi de RAC1, l'Enatu Domingo, que és una catalana que va néixer a Etiòpia. Quan tenia 7 anys, la van adoptar l'Anna i el Ricard, una parella catalana. Ara en té 25 i és politòloga, llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat de Kent, màster a Brussel·les sobre conflicte internacional i seguretat, i actualment treballa i viu a Maastricht com a assistent d'investigació en un think tank d'aquella ciutat dels Països Baixos. Avui ve a Islàndia amb el seu primer llibre, bé il·lusionada, ja se li ha vist a la cara quan ha entrat, el seu primer llibre, que es diu Fusta d'eucaliptus cremada, que ha editat Nabona, i que és un relat en primera persona que li serveix també per fer una reivindicació política sobre coses com la identitat, el racisme o les desigualtats. Enatu Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
Jo deia això, que portes el somriure a la cara de primer llibre, eh?
És el primer llibre i fa molta il·lusió.
I no és un llibre qualsevol. És un llibre d'aquells que t'has de despullar i t'has d'obrir una mica, eh?
És difícil, i diria que m'ha costat bastant també escriure'l. No és fàcil escriure un llibre, i sobretot utilitzant l'experiència personal, com has vist.
Totalment. Escolta, vas arribar a Catalunya amb 7 anys sense saber llegir ni saber escriure. Jo he dit una part del teu currículum abans, eh? O sigui, tu arribes aquí amb 7 anys sense saber ni llegir ni escriure, perquè només havies anat un dia a l'escola. Em pots explicar aquell dia? El dia que vas anar a l'escola?
El primer dia que vaig anar a l'escola, evidentment, va ser molt emocionant. Primer perquè havia insistit en què volia anar a l'escola. Li havia demanat a la meva mare biològica que jo volia anar a l'escola com els altres nens. Però ella doncs no m'hi deixava anar perquè no tenia els suficients diners com per pagar la quota d'accés, i no vaig poder anar-hi, no? I bueno, i sempre explico perquè em va marcar moltíssim, no? Després no poder anar-hi més, i des de que sóc petita, des de que vaig arribar a Barcelona, doncs reivindico molt l'educació, no? La importància de l'educació.
Clar, no hi podies anar perquè no tenien diners a casa, però hi ha un dia que hi vas a Etiòpia a escola. Per què hi vas un dia? Com hi vas?
I vaig, bueno, m'afegeixo als nens que van a l'escola, penso que si no em deixen anar-hi, doncs hi aniré jo, no? I entro a la classe, però, bueno, no estic a la llista, i veuen que, bueno, que no puc, i em diuen que, bueno, no pots estar, has de pagar per poder anar a l'escola, i jo torno cap a casa, no? I veig que, bueno, amb molta impotència, que jo no podré anar a l'escola.
O sigui, que tu vas entrar amb els altres nens, com si, diguéssim, et volies colar, no? Vas pensar que allà al mig no se n'adonarien que hi eres tu, i et van treure l'acta. O sigui, no vas poguent sentir ni una lliçó ni res de res, no?
Cap. No van ni va començar la classe, simplement van passar la llista. I, evidentment, vaig destacar com la noia nova, la nena nova de la...
Clar, imagino la vergonya també d'haver de que et facin fora de classe perquè no pagues, no?
Exacte. I crec que també et fa reconèixer, no?, veure la realitat de la situació de la meva família, de la situació econòmica. Uh-huh. I en aquest moment també en sóc conscient, no? En sóc conscient que alguna cosa passa.
Quina edat tenies tu llavors? Tu vas venir amb 7 anys aquí, que tenies 5-6 anys?
Però... 5-6 anys, o sigui, les primeres memòries, jo diria.
Imagina't. Sí, sí. Tu tens la sensació d'haver nascut dues vegades, una Etiòpia i una Catalunya?
No tant, però sí que la vida pot capgirar-se molt ràpid, i sempre he tingut aquesta sensació, no? Perquè era molt conscient quan vaig marxar d'Etiòpia. En el text explico el trajecte i també i rememoro i dic, ostres, és que la meva vida hagués pogut tenir un altre trajecte completament diferent, i em fa pensar, no?, que evidentment podem canviar les vides de la gent si només prenem acció, actuem, però al mateix moment també és això de dir, avui, clar, em pot passar qualsevol cosa, no? Perquè hi ha, evidentment, el més potent que m'ha passat a la meva vida durant aquests 25 anys que jo analitzo és, evidentment, haver-me desarrelat d'Etiòpia, no? Haver marxat de cop sense entendre com en tan poc temps la meva vida ha pogut canviar, no?
El llibre és moltes coses, però també és un homenatge a la teva mare biològica, la Iam Roth. Ella va morir amb 25 anys, que és justament la mateixa edat que tens tu ara, no? I posats a pensar coses, també és inevitable pensar, fixa't quina vida va tenir ella, no?, amb 25 anys, i fixa't quina vida tens tu.
Sí, el llibre fa un homenatge a la Iam Roth. De fet, sempre he pensat, no? Sempre m'he preguntat per què la meva mare vivia de la forma que vivia, no? Per què no ens podíem permetre certes coses, el simple fet d'anar a l'escola, no? I més endavant, doncs, creixo sempre pensant si les coses han canviat a Etiòpia, no? Si segueixen les nenes com jo i dones com la Yambrot vivint com vivíem nosaltres el 2002-2003, i ara, els meus 25 anys, després d'haver assolit no, la meva educació formal, després d'haver entrat al món laboral d'una forma molt ràpida i que en sóc molt conscient que no tots els joves catalans tenim l'oportunitat de créixer professionalment, doncs em pregunto, sembla que tinc moltes oportunitats, no? La meva vida està plena d'oportunitats i als meus 7 anys veia que la meva mare no tenia les mateixes oportunitats i evidentment més endavant vaig explicant per què no té les oportunitats que tindria avui en dia en el context que vivim.
Explica'm com era la vostra vida a Etiòpia fins que en marxes amb 7 anys.
Doncs una vida molt simple, no? Una vida del món rural d'Etiòpia molt precària. Explico que, per exemple, la fusta d'eucalipto, no, és la principal font d'energia, no? Il·luminem amb el foc que fem amb la fusta d'eucalipto, també carreguem l'aigua, no, de rius, des de rius que estan a 3 quilòmetres o 1 quilòmetre, o sigui, és molt dura la vida al món rural, no? I també és molt dura la vida que he vist portar la meva mare, no? Perquè és una migració interna, no? Per temes econòmics. Anàvem canviant de ciutats cada mes, perquè era tenia una forma de feina molt, molt precària i temporera. No, i això,
com es guanyava la vida ella? Com subsistia?
Amb el que sortia, no? Amb les feines que anava, bueno, que li proposaven, però que evidentment eren molt inestables. I a mi, bueno, com a nena de 7 anys, doncs, bueno, creixo en un entorn molt inestable, molt, molt precari, i realment el que jo penso ara mateix és que l'haver viscut aquella forma, bueno, l'haver viscut com vaig viure, doncs em fa pensar en altres nens, no, al món. O sigui, que nosaltres vivim com molt aïllats, pensant que ho tenim, que tot està ben arreglat, però que a nivell global ens falta moltíssim perquè nens i especialment nenes puguin anar a l'escola, no? Justament per això, perquè deixen d'anar a l'escola, perquè a casa tenen una situació precària i formen part de l'ecosistema que ha de sostenir, clar, la família.
O això que explica, no, l'Elena tot domingo ara, no? Que deia això, que no tens aigua a casa, has de fer 3 quilòmetres per anar a buscar aigua, no tens electricitat, llavors la manera d'escalfar-te és amb aquesta fusta d'eucalipto, no? Cremant la fusta de l'eucalipto, que és el títol del llibre, Fusta d'eucalipto cremada, i que té a veure també amb això, i que ara continua havent-hi milions i milions de persones a Etiòpia que no tenen electricitat, que no poden arribar a casa i fer aquest gest tan senzill d'encendre un interruptor i que s'engegui el llum, no?
Sí, és exactament la situació de la gent del món rural d'Etiòpia, però també crec que aquesta experiència apel·la a molta gent, no només a Etiòpia, i és el que també em fa escriure, no? De dir, no és Etiòpia, és...
Sí, és Etiòpia, sí, en el teu cas,
en el meu cas, però que sí. Hi ha moltíssima gent, no? I que, bueno, que pot servir d'alguna manera a escriure l'experiència.
Segur que serveix. A mi hi ha una història que m'ha impressionat molt, que és la història d'una sabata teva, una sabata que et va caure, que jo crec que... Si me l'expliques, aquesta història, crec que entendrem també la pobresa extrema en què vivíeu, no?
És bastant difícil d'explicar-la així, però, o sigui, ben bé és que perdo una de les meves sabates, se'm cau amb un forat, i la Yambrot m'obliga a agafar la sabata en comptes de comprar-ne una altra. I també explico més anècdotes sobre les sabates, no? A mi em fan mal les sabates, les agafo a la mà i segueixo caminant descalça. I clar, tot això simplement són anècdotes per il·lustrar que evidentment que com a nen vas veient, no, que la situació precària que viuen, en la que viuen els teus pares, i bueno, que reflecteix molt en les seves pròpies...
Com era la teva mare biològica, la Yambrot?
Jo la recordo com una persona molt, amb molta empenta, perquè, com veuràs, quan vaig explicant sobre ella, vaig explicant-te molt diferents feines, no? I totalment diferents unes de les altres, no? Treballa als camps de cotó d'Etiòpia, treballa com a dona de neteja, treballa fent injera, que és el menjar tradicional etíop. Per tant, jo la veig com una persona, com una dona jove amb molta empenta, no? Que intentava, doncs, això, sostenir la nostra família. I crec que és, no és una història única o nova, per dir-ho així, però el seu record, el fet d'haver vist una dona amb tanta empenta, doncs em fa encara voler mantenir els meus orígens, no? Voler mantenir el contacte amb la cultura etíop i voler entendre, doncs, bueno, la situació, per què passa això a Etiòpia i per què passa al món.
El pare biològic no hi era.
No en parlo d'ell al llibre. Per mi crec que aquest llibre dona homenatge a les dones que han sigut bastant referents al llarg de la meva vida. Faig molt poca menció del pare.
Arriba un dia, no?, que es mor la teva mare, es mor amb 25 anys, i què passa després amb tu?
Explico que ella es mor en un orfenat a la capital de l'estat, a Mara, Gondar, i a mi em donen directament per adopció. I, bueno, estic en un orfenat durant molt poc temps, o sigui, en comparació a altres nens. I, clar, per mi, passo de ser una nena sense documents a Etiòpia, perquè és encara no estan formalitzades les identitats i tal, a ser una catalana europea. O sigui, em donen amb adopció i continuo la meva vida a Barcelona als 7 anys.
Quin és el primer record que tens tu de Barcelona? L'altre dia parlàvem amb Miss Raissa, amb una cantant de rap que va néixer al Marroc, no? I li preguntava... ella va venir amb 8 anys al Marroc, no? En el seu cas va venir amb la família, i deia que el primer que li va sobtar va ser veure dues persones fent-se un petó pel carrer, diguem, no? Diu que això era una imatge que al Marroc ella no la tenia, i de cop i volta arriba a Barcelona i en el trajecte des de l'aeroport veu dues persones que es fan un petó pel carrer i diu, aquí què passa? Hi ha alguna cosa que no quadra. Tu tens un record primer de la teva arribada a Catalunya, alguna imatge, algun moment?
Jo diria simplement la composició de la ciutat, no? Perquè jo mai he estat a una ciutat. Passo de venir del món rural, vaig directament a Castellterçol, això sí, però Barcelona per mi és insòlid, és algo que no puc assimilar, no? I més endavant, doncs, recordo molt la il·lusió d'anar a l'escola aprenent les primeres paraules en català sense ni haver començat l'escola al setembre, no? Arribo a Barcelona al juliol i m'hi poso a aprendre les primeres paraules en català i molta emoció, però sabent també que no és una societat molt diferent a mi. Els meus pares, primer de tot, són diferents a mi. La llengua no ens podem entendre del tot bé, no? Perquè jo encara estic barrejant l'amàric, que és la llengua oficial d'Etiòpia, i el català, així, que vaig agafant del que vaig escoltar, no? De la tele, del que em van dient ells. Per tant, jo veig aquests xocs, no? Aquests xocs culturals, però al mateix moment, doncs, encara segueixo trucant Addis, a la capital d'Etiòpia, per poder... Bueno, parlar i explicar a la gent, que la poca gent que els meus pares coneixien d'allà, intentant, doncs, explicar-los que vaig a l'escola, que fem tot això, que estic aprenent amb bici, no? Una infància normal i corrent a Barcelona, però que per mi era, evidentment, un descans, no? Una parada de tot el que he explicat que havia passat abans de ser adoptada a Etiòpia.
Deia això, que era un homenatge a la Jan Roth, a la teva mare biològica, però també hi ha un homenatge, hi ha un agraïment als teus pares, no?, al Ricard i l'Anna, no?, que de seguida van tenir clar que tu no havies de perdre, o sigui, no podies tallar les teves arrels etíops, al contrari, no?, sinó que de seguida van voler que tu tornessis, que tornéssiu a Etiòpia, no?, i això jo crec que és una cosa que va ser important en aquell moment, no?
va ser important i també imposada. Jo en aquell moment no tenia elecció. És un debat...
Si haguessis pogut elegir, haguessis dit que no.
Si hagués pogut elegir, hagués dit que no. O sigui, en aquell moment hi havia un debat bastant intens sobre si els nens adoptats havien de tornar a tornar a veure els seus orígens o no. Els meus pares defensant que és important tornar-hi. I, bueno, vam tornar, vam fer el primer viatge... cada persona torna d'una forma diferent, té xocs emocionals diferents, i a mi, evidentment, jo explico el llibre que em va impactar molt, primer de tot perquè ja havia oblidat completament l'amàric, la llengua oficial d'allà, i quan no tens arrelament, o sigui, una família que t'arreli, la llengua juga un paper molt important, no? O sigui, és l'accés a aquesta societat.
Com si haguessis perdut el lligam, el vincle, no? Perquè sí. Ja només sé comunicar, havies
exacte.
Perdut l'amàric, la
clar,
llengua.
Clar, perdo i de cop em xoca molt no poder ni explicar qui sóc, què se n'ha fet de mi. No puc dir res, perquè no es puc entendre. I, evidentment, a les ciutats i a les capitals l'anglès és la llengua secundària i tothom t'entén en anglès, però a les 7 anys no entenc anglès i l'única forma de comunicar-me és català i castellà. I, evidentment, més endavant dic necessito aprendre l'anglès, necessito entendre aquesta gent per poder comunicar que estic bé.
Però fins i tot tornes en aquest orfenat que deies de les missioneres de la Caritat, de l'Orde de Teresa Calcuta, que és on va morir la teva mare, no? Suposo
sí.
que, vull dir, si ja és impactant tornar al país i tornar allà on havies viscut, tornar en aquest lloc devia ser una emoció per una nena de 10 anys forta, no?
Sí, és una emoció intensa i crec que l'explico... No m'expandeixo molt en el text perquè m'agrada dir les coses com van passar, però és veritat que tornar a l'orfenat per mi era molt important. Com has dit tu, hi ha un element d'agraïment als meus pares, però també n'hi havia aquestes dones, no?, que fan aquesta feina diàriament i que els hi arriba moltíssima gent malalta i moltes vegades, com dic al llibre, doncs, beneficien o intenten almenys protegir les dones, les nenes, perquè tenen menys oportunitats i era important fer aquest gest, no? I evidentment potser en aquell moment el xoc no em permet entendre, no?, què ha passat, no? Encara no entenc què ha passat en aquell moment i no ho entendré fins més tard i torno moltes vegades a Etiòpia i avui fa 2 anys, per exemple, Etiòpia esdevé el subjecte de la meva anàlisi dins de la meva feina, no? I començo a entendre més el context polític i socioeconòmic d'Etiòpia i és el que diem, no? Podem entendre l'individu sense la societat i començo a fer-me les preguntes que portaran al llibre.
Clar, perquè ho dèiem al principi, que té 25 anys l'Enato Domingo, que ha escrit aquest primer llibre, Fusta d'eucalipto cremada, editat per Navona, però és politòloga, llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat de Kent, Anglaterra, un màster a Brussel·les, ara treballes a Maastricht, per tant, aquella vida nòmada, diguem, que tenies, aquella migració interna per Etiòpia, per la teva mare guanyant-se la vida, ha continuat d'alguna manera aquesta vida nòmada un cop has vingut a Europa, no?
Sí, jo la continuo per... Bueno, pel fet que elegeixo una professió que promociona el fet de moure't constantment, no? Però, per una altra banda, també busco els espais multiculturals, no? Perquè crec que, com molts altres nens, a mi m'ha tocat créixer en una societat bastant homogènia, però també li falta diversitat, no? Per poder-me, doncs...
A Catalunya li falta diversitat.
A Catalunya, en comparació a altres, per exemple... A Catalunya li falta Espanya a nivell més general també i ho comparo doncs, amb altres llocs on he estudiat, Anglaterra, Brussel·les, són evidentment amb el seu passat colonial però tenen moltíssima diàspora de l'Àfrica. Aquests espais de la diàspora a mi m'han permès poder mantenir la meva cultura d'origen. Aquí, arribada al 2003, quan no hi ha cap comunitat etíop, pot ser complicat mantenir la llengua, mantenir res, no? No hi ha ni restaurants que són espais de diàspora. I clar, jo marxo per buscar aquests espais vertaders de diversitat.
A Catalunya et veiem com una catalana més o sempre ets l'estrangera aquí?
Desgraciadament, jo crec que per més esforç que es faci sempre hi haurà gent que em veurà com a estrangera. Crec que hi ha molt esforç en justificar perquè sóc d'aquí, perquè no sóc de fora. I en aquest llibre, de fet, faig molta anàlisi, no? De, perquè la pregunta que sempre, que sempre se m'ha fet i des de petita és qui ets i d'on vens? I clar, quan no tens informació, aquestes preguntes poden ser molt xocants, no? I tampoc no s'haurien de fer pel simple fet de que fasonòmicament no ets igual que altres catalans. I per mi això és molt important a través del llibre, no? Que la teoria m'ha ajudat d'una forma també a defensar-me davant del racisme, davant d'aquestes preguntes injustificades.
Deia que havies escrit un llibre amb un testimoni en primera persona, però que en el fons hi ha a totes les pàgines aquesta reivindicació política en temes tan diferents com el racisme, el feminisme, la identitat. Si haguessis de dir-me què has volgut dir, quina és la idea més important que hi ha dins d'aquest llibre, quina diries?
Jo crec que la conclusió és que no hem... O sigui, per més que ens pensem que hem avançat a nivell, com a societat, ens falta encara molt per fer, no? Per aconseguir els reptes globals, com són la igualtat de gènere, acabar amb el racisme, però també erradicar la pobresa global, no? O sigui, jo, evidentment, hi ha molts temes que es poden discutir perquè jo miro més enllà de l'adopció. L'adopció, entendre com aterro amb una nova família, què passa a aquesta família, realment no m'interessa, i es veu en el text, no? Perquè intento utilitzar l'adopció com una lent que em permet entendre doncs, les relacions internacionals, les desigualtats estructurals, i al veure això, clar, és reivindicatiu, no? Perquè vull que altra gent també ho entengui, no? Que ho pugui utilitzar d'aquesta forma.
Doncs, Enat, un plaer haver-te conegut, haver-te pogut llegir aquest teu primer llibre i avui haver-t'ho tingut aquí, haver transmès també, traslladat la teva història, part de la teva història i de les teves reflexions a tots els oients. Recordeu, editat per Nabona, aquest Fusta d'eucalipto cremada, el primer llibre de l'Enato Domingo, d'aquesta politòloga catalana de 25 anys, nascuda a Etiòpia. Molta sort, perquè tens presentacions de llibre, mira, les tinc aquí, demà a Barcelona, a la Casa del Llibre, a les 7 de la tarda, dijous a Lleida, a les 7 de la tarda, i divendres a Sabadell, eh?
Sí, sí.
I després cap a Maastricht o no?
Després cap a Maastricht, i a continuar fent molta feina al voltant d'aquests temes. Moltes gràcies.